Tots som súpers, tots som grans. Ella també. Ho és gairebé tant com els personatges extraordinaris que ens descobrirà ara mateix la ministra d'Afers Humans de l'Estat de Gràcia, Lolita Bosch.
En sèrio, no? Has fet...
Què passa?
Un sol cop...
Cop de cadena.
Contenir tot el ritme en un sol...
Minimalisme. Això a partir dels 40 anys... Has de ballar així, poc, però contundent.
Clac. Una mica Peter Seller, no?
Sí, senyor, cop de cadera per donar la benvinguda a... Lolita Bosch. Bona tarda, com estàs?
Molt contenta.
Un altre cop molt contenta.
Tio,
és així, no?
Hi ha vegades que ho dic tant que hasta dic... Em sap greu, però molt contenta.
Però i hi ha gent que et diu... Pare, ja d'estar contenta? No.
No. No, estava pensant, però no, perquè a mi molesta la gent que és alegre tota l'estona.
Ja.
Jo sóc alegre tota l'estona.
Ah, no,
jo sóc molt esquerpa, a vegades.
No.
Cuidao que es foto dos.
això és ser violenta.
No, jo sóc... A mi m'agrada molt estar sola, llavors estic moltes hores al dia sola. Llavors això...
Igual la felicitat és això, eh?
Clar, a Mèxic, tu te'n veus? Sí o no, és això, jo crec que té una part.
Està sola, està bé.
A Mèxic hi ha un verb que m'agrada molt que es diu mengente.
Men gente.
Sí, quan hi ha molta gent, dius, ai, me estoy engentando.
Massa, de sí, gastes massa
sí, en gent. Sí, és de gent. Jo m'engento amb molta facilitat. Molta, bastanta. Però, t'he de dir, que aquests països que la gent diu, ai, jo hi vaig perquè són superalegres, a mi no m'agraden. Jo, per exemple, a Brasil, i mira que tinc família, i perdoneu, però tinc cosines, no he d'anar a fer res, a Brasil.
Ja, que massa empalagós tot, o
massa,
què?
Jo massa una felicitat. Mica de conflicte. Per exemple, m'agrada Colòmbia molt, m'agrada felicitat, però una mica de... Tibentó.
D'acord.
Que, bueno, que a Brasil hi ha mogollon.
Sí.
Però no... Carnaval de Canàries, dius, no.
Ja,
no
ja,
no hi he d'anar a fer res, el Carnaval de Canàries. Que vinguin elles.
Jo sóc més d'Ingmar Bergman, tots tancats, allà... a punt de veure la mort. Jo sóc molt...
Tu ets aquest, jo sóc més de Bogotà, cuidado que viene el de la moto, però vamonos a bailar salsa.
Doncs escolta, ballem salsa o no, en tot cas avui expliquem una història, com sempre, amb la Lolita Bosch, amb aquesta alegria, i que també a vegades passa per la tristesa, la ràbia, la frustració, el que sigui, però sempre amb passió, amb la Lolita explicant històries.
Que ets mono! És així. Ho diu assenyalant-me, com
és
dient...
Així.
I más te vale.
No, és així.
Al carrer amb dues patades.
Avui la història de Maria José Carrascó se'ns explica a la Lolita, una advocada de Bunyol.
Al·lucina.
De qui estem parlant?
Una advocada de Bunyol, València, que en acabar la carrera va anar a viure al Regne Unit, d'allà es va traslladar als Estats Units per passar-hi unes setmanes treballant, i aquestes setmanes es van convertir en una part feliços i després fatídics 27 anys. I need a
with my worries somehow. Va, ens n'anem fins l'any 1998, sí?
L'any 1998,
Lolita?
Sí. La Maria José tenia 34 anys, treballava en màrqueting i per internet, bueno, llavors quan es va ja traslladar als Estats Units, per internet va conèixer a Peter Hines. Van començar una relació, l'any següent es van casar i l'any següent van tenir una filla que va tenir el nom estranyíssim per la història que li va tocar viure, de Victòria. Aleshores, la Carrascosa, que la noia, la Maria José, va acusar el seu marit... Bueno, va tenir la sensació que el seu marit es començava a posar violent i un any més tard, el Servei d'Immigració dels Estats Units li va concedir a Carrascosa l'estatut de dona maltractada. ¿Vale? Però nosaltres vivim en un món en el que la dona maltractada ha de demostrar constantment, encara que ho digui el Servei d'Immigració nord-americà, o per què ha acceptat el maltracte, o per què no s'han anat del costat del seu marit, o vols dir que segur que no el vas provocar, o vols dir que n'hi havia per tant. Llavors, per més que ho digui un jutge, una dona maltractada, d'entrada, el poder, diguéssim, la posa en descrèdit. No? Si tu vas a buscar feina i dius, mira, acabo de sortir d'un alberg, com m'ha maltractat i tal, i deu ser una lianta. O sigui, no hi ha una empatia immediata com amb altres víctimes, que és una cosa molt trista. Total, que l'any 2001 el Servei d'Immigració li va concedir que és un estatus, l'estatus de dona maltractada, però fins a l'any 2004 no es va separar del seu marit. Per això seria socialment jutjada, de dir, bueno, de maltractada no seria, si va aguantar 3 anys. És molt difícil ser una dona maltractada i abandonar. Jo ho he vist molt de la vora, molt, perquè per diverses raons de la meva vida i perquè he escrit molt sobre això. Llavors l'he entrevistat a moltes, he anat a veure moltes i tal. I és molt bèstia l'empenta que necessiten per marxar i la poca confiança que tenen en elles i com necessiten esperança, diguéssim, i la sí, troben sí. poc.
I aleshores, a vegades, no sé, també hi ha factors econòmics, a vegades
que hi ha factors econòmics, que no era el cas d'ells, perquè tenien molts diners, o sigui, tenien bones feines els dos, hi havia la nena...
O el fill pel mig, clar, nena, jo què sé, vols intentar reconduir-ho, hi ha molts factors.
Sí, o que quan un tio al final et pega és perquè abans t'ha anat
minant.
Minvant, fins que estàs disposada a creure't coses de tu.
Mm-hmm. O que li dona esperances i llavors ella se les creu, saps? Allò, sí. I canviaré.
I que també hi ha una cosa que ens costa molt acceptar a homes i dones, que és jo no vull ser la persona que ha estimat algú que la maltracta. Mm. Llavors, segur que aquesta persona pot canviar, perquè jo no vull ser la persona que ha estimat algú que la maltracta. Això passa amb els teus pares, per exemple, bueno, no amb els teus, del Roger, amb els pares, de dir, o sigui, jo m'estimo el meu pare i em pagava de petita, per exemple, no? O jo m'estimo el meu marit i el meu marit em fot un crit cada setmana perquè no sé què. I costa molt ser aquesta persona que s'ha equivocat estimant. Llavors jo crec que ho intentes redreçar perquè no estàs preparada. Llavors aquesta tia va trigar 3 anys per algun d'aquests motius o altres que no sabem i es va separar del Peter. Però tot i així van acordar que la Victòria es quedaria a viure als Estats Units i tindrien la custòdia compartida. Però la Maria José, com moltes altres mares que estan sempre en la punta del candelero, quan arriben a un extrem ja que la premsa en pot fer sang i fetge, diguéssim, va dir que ella que es negava a que la seva filla creixés amb un maltractador. Uh-huh. Perquè fins fa molt poc, un maltractador de domèstic, diguéssim, un home que maltractava la seva dona, té dret, bueno, fins fa molt poc, encara ara, el que passa que ara està començant a canviar la llei molt lentament, però té dret a veure els seus fills. O sigui, si a mi ve el meu marit i em pega una pallissa, jo a les 5 li he de portar la nena. Uh-huh. Tot i saber que li farà pagar a la nena, però és que la nena no entra en el tracte... Uh-huh. Que és al·lucinant, és terrorífic de dir, no, vostè té una ordre d'allunyament però li ha de portar el fill. És com si els fills les filles no tinguessin casa ni estament ciutadà, és molt bèstia. Total, que ella va dir, mira, jo no vull que un maltractador eduqui la meva filla, i la va agafar i se la va endur dels Estats Units, la va portar a València, que és molt bèstia. Jo faria aquesta mateixa cara que has fet tu de dir, hòstia, perquè pel pare és molt bèstia, però un pare...
No pensava tant en el pare sinó en el problema que s'estava buscant. Bueno, judicialment,
sí,
clar.
Però com moltes altres dones van dir...
Està clar.
La meva per la vida de la meva filla. Però també, segons com ho llegeixis, tu pots dir, ostres, és molt bèstia que se li importi la nena i tal. És que els matrimonis... tenir un fill fora de casa moltes vegades és complicat.
És complicat. I arriba aquí amb la nena,
sí,
i què passa?
Sí, va arribar el juliol de l'any 2005 i un tribunal valencià li atorgà a la Maria José la custòdia de la nena, i a la nena li va retirar el passaport per evitar que la poguessin treure d'Espanya. Uh-huh. Llavors, l'any 2006 va trigar quasi un any, el Peter, l'exmarit, el pare de la Victòria, va acusar a la Carrascosa pel segrest de la seva filla, i un jutge molt masclista, perquè després el judici va ser horrible i quasi la castigava per haver-se atrevit a desobeir un home que es deia Edward Thornack, de Nova Jersey, li va concedir en el pare la custòdia de la nena.
I és llavors que Carrascosa decideix tornar als Estats Units per posar ordre en els seus negocis i també per tancar el procés de divorci.
Clar, perquè estava enmig de... O sigui, un jutge d'aquí havia dit que la nena estava aquí, que vivia a Bunyol, València, que no podia sortir, que no tenia passaport, i un altre jutge d'allà va dir... Llavors, la Maria José, suposo jo, va veure que la vida de la seva filla s'havia quedat en un atzucac, perquè això vol dir...
Però quan torna als Estats Units, torna sense la nena. És
torna sense la nena. La nena no podia sortir d'aquest país.
D'acord.
La nena i ella es van despedir quan la nena tenia 4 anys a l'aeroport de Manises. La va portar el pare, la mare, els va deixar la nena amb el seu pare i la seva mare, o sigui, amb els avis, i li va dir adéu a l'aeroport de Manises i se'n va anar als Estats Units i va anar al jutjat. I va dir, bueno, arreglem això. O sigui, la tia era advocada i com molta gent que finalment acaba a presó, va confiar en la llei d'entrada. Va pensar, això no em pot passar a mi. Llavors la tia se'n va anar al judici i va dir, bueno, vinc a arreglar això, diguéssim, no? Vinc a veure què s'ha de fer. I quan va anar al jutjat de Nova Jersey, va entregar tota la documentació espanyola, traduïda, tal, o sigui, tot superlegal, compulsada, tot aquest rotllo, que deia que la custòdia de la nena era seva perquè tenia l'estatus de dona maltractada atorgat pel govern dels Estats Units a través del Servei d'Immigració. Tot i així, l'1 de setembre, el jutge aquest, l'Edward Thornack, va dictar l'ordre i captura de Carrascosa.
Uau.
I ella va estar 2 mesos amagant-se a casa d'amigues, d'amics, de companys de feina i tal, perquè no podia
sortir del país. Va quedar atrapada als Estats Units.
Va quedar atrapada als Estats Units.
I no caça podia, i captura, eh?
Caça i captura. I no podia, no podia sortir fins que al cap de 2 mesos la van detenir i el jutge li va imposar una fiança de $500,000.
Uau.
Com que no la va pagar, va entrar a presó i va estar-hi l'any 2006, 2007 i 2008... sense judici. Va estar 3 anys abans que comencés el judici contra seva.
I
ella va anar imposant recursos perquè ella el podia exercir en allà, perquè havia fet tot, podia exercir a Anglaterra i al Regne Unit i als Estats Units, que és on havia treballat. Per tant, va imposar recursos, allò va, tal, però no se'n va sortir, i el 2009, el 23 de desembre, el dia abans de Nadal, que als Estats Units se celebra més el 24 que el 25, la nit abans de Nadal, la van condemnar 14 anys de presó. Put a spell on you.
I el jutge pot ser que li digués, perquè ho tinc aquí, m'ho has escrit tu, diu... Adonis-en, el joc s'ha acabat.
Sí, és que les dones juguem per la llei, les dones juguem.
La va acusar d'un cas d'odi i venjança, sí. Diu, un cas d'odi i venjança que ha creat vostè, que ha considerat sí. La seva filla una simple propietat, una peça al tauler d'escacs, 14 anys.
14 anys. No només això, sinó que qui l'havia considerat una...
Però la filla és a València.
La filla és a València. I la filla no ha sortit... És que la filla no és només que no pugui anar als Estats Units.
I ens podien posar en contacte les administracions i els jutges d'allà i els jutges d'aquí?
No passa mai. I és molt difícil la gent que un marit o una esposa amb una altra nacionalitat se li importa el fill. És molt difícil recuperar-ho. És molt difícil.
Però aquesta història és surrealista. És a dir, ens està explicant la Lolita la història de la Maria José Carrasco.
Carrascosa.
Sí. El marit maltractador és als Estats Units, sense la filla, perquè se l'ha endut la Maria José.
Als Estats Units li dona la raó amb ella. Diu, sí, ets una dona maltractada.
Sí. Ella és a la presó i la nena és a València amb els avis.
14 anys... Bueno, més de 14... Ara...
Al final, quants anys passa a presó, ella?
Em sembla que va estar 8 a presó. Però és molt bèstia, perquè el jutge que ho va agafar, que és el Donald Venezia, també es va encarrissar. Es va encarnissar molt amb aquesta senyora. Llavors, la vigília de la nit de Nadal li van caure els 14 anys i la filla es va quedar a Bunyol, entre altres coses, perquè no podia sortir. No podia sortir... O sigui, no podia anar de vacances a París, diguéssim. O sigui, no podia sortir a l'estat espanyol. La nena, mai més. La filla es va quedar a Bunyol amb els avis, ella es va quedar a presó i el Peter, el pare de la nena, es va quedar lliure als Estats Units. I ella, la nena, per sort, diguéssim, a mitjà d'aquest percal, va fer una vida sana i dintre de tot bastant endreçada i lògica, diguéssim.
Podia veure la seva mare.
Amb els avis, no.
Ni el seu pare.
No. No sé si volia veure el seu pare.
És igual, però si li vingués de gust, tampoc podia fer-ho.
No podia. Bueno, el pare l'hagués pogut veure per Skype, si hagués volgut.
Ja.
Que els avis...
Però la mare segur que no, clar.
No, la mare no. La mare la podia trucar una vegada cada 15 dies.
Increïble.
Increïble. I això va durar 9 anys. Però la Maria José Carrascosa...
Què va fer a la presó?
Va fer una cosa al·lucinant. La tia es va donar compte, com molta gent, que ara ho veiem molt, que està a la presó i sempre s'han pensat que ells no hi anirien, no? La Maria José Carrascosa era una d'aquestes persones. I quan va estar allà, que creia en la justícia, era advocada, no? I quan va estar allà es va donar compte de quanta gent hi ha injustament tancada a la presó. I ella va dir que en el seu cas, les que depenien del seu jutjat en aquella zona, que hi havia aquests dos jutges que amb ella es van encarnissar tant, molta gent per violència domèstica. Injustament acusades, que els havien tocat un advocat d'ofici que no les havia defensat prou. Llavors la tia es va posar a defensar i va aconseguir que sortissin de la presó 42 dones.
Uau.
42 dones, que es diu aviat, que va demostrar que les havien acusat injustament. Llavors, com que estava posant en jaque, diguéssim,
La justícia
d'aquella...
La van deixar sortir abans.
El marit va dir, bueno, s'ha tornat boja, necessita ajuda psiquiàtrica. Imagina't, El marit, l'exmarit, que feia 9 i 3, 12 anys que estaven separats, ella portava els 3 anys de presó preventiva, més els
9.
O sigui, portava 9, li faltaven encara 5 anys de presó, i el marit va dir, mira, és evident, perquè està traient a totes les dones de la presó, està demostrant que aquí ningú és culpable, que necessita ajuda psiquiàtrica. I això es va assumir com un fet, i aleshores la van deixar sortir per rebre ajuda psiquiàtrica, perquè el seu marit, el seu exmarit, que acusava la nena, que acusava d'usar la seva filla com si fos una peça d'escacs, va decidir que la dona estava ajuda psiquiàtrica. Llavors la van deixar sortir de la presó, però no dels Estats Units.
I què va fer? Es va escapar?
Es va quedar dos anys. No,
dos
no,
anys
no, no,
allà.
No, la tia, no, és, no, quan no et deixen sortir als Estats Units.
Ja.
Has d'anar a la frontera de Mèxic. Però vaja, no crec, jo crec que... No, no ho sé, jo potser m'hagués escapat.
I es va quedar dos anys allà?
Es va quedar dos anys als Estats Units, perquè el marit va dir que estava sonada, i al cap de dos anys va tornar a l'Estat espanyol, va agafar
2017,
un avió...
2017,
això? L'any 2017, que és heavy, eh? O sigui, abans d'ahir, diguéssim. Va agafar un avió, va arribar finalment a l'aeroport de Manises, l'esperava el seu pare i tots els mitjans de comunicació del país, molts, diguéssim. Feia 11 anys que no veia la seva filla, els 9 de presó, més els dos que havia estat, i la filla l'esperava a casa. I llavors va sortir de l'aeroport de Manises i va tornar 11 anys després, després d'haver revolucionat la presó i tal. Uns mesos més tard va treure un llibre que havia estat escrivint a la presó, que es diu El somni americà trencat, que estaria bé llegir-nos totes i tots, diguéssim, perquè ens mengen molt el coco amb aquesta cosa de que si tu vols, tu pots... No, és que no, si tu vols, tu pots, eh? Jo, si amb algú confio, és amb la fe de que tu pots i tal. Però la justícia et posa molts entrebancs, si ets dona, te'n posa més, si ets estrangera, te'n posa més, si ets mare, te'n posa... O sigui, tot això també s'ha de tenir en compte. I això, en el somni aquest de la vida manera bé, no passa.
Què
ella diu?
Diu
que ho tornaria a fer tot, perquè la filla no visqués al costat d'un maltractament, d'un maltractador. I hi ha un fet, que amb aquest, i amb aquest acabo, que a mi em sorprèn moltíssim, però moltíssim és moltíssim, que és que la Maria José Carrascosa no surt a la Wikipedia. Que és raríssim, perquè la Wikipedia surto jo, diguéssim. Surs tu, surt tothom. O sigui, bueno, no et vull desprestigiar, tu és igual, surto jo. Com pot ser que una tia que ha alliberat a 42 dones de la presó per falses acusacions, que ha estat 11 anys sense veure la seva filla, que li han donat l'estatus de dona maltractada... Per què no és a Wikipedia? Jo l'única raó que trobo és que algú, quan escrigui l'article, algú altre l'esborri.
Avui la història de la Maria José Carrascosa, una història extraordinària. Gràcies, Lolita.
Gràcies, Maria José Carrascosa. Lord, no one knows. Pain in my heart. Just won't let me sleep. Baby be, Lord, where can't she be?
Doncs fins aquí la història de la Lolita Bosch, fantàstica, i avui...
Ens escriu l'Elisabet Ponset i diu que dur i que cert, costa admetre que t'has equivocat estimant algú.
Sí, senyor, costa.